D'acord. Té la paraula la senyora Gorina.
Bon vespre a tothom. Fa un temps, més d'un any i mig, vam presentar una moció sobre l'ús responsable de la bicicleta. Posteriorment vam fer una pregunta al ple sobre una part de la seva aplicació que no s'ha dut a terme. Aquesta part és la no realitzada, és la de fer una campanya ciutadana. Al districte de Mirassol no hi ha grup de treball en què aquesta problemàtica no es posi damunt la taula. Ens agradaria, doncs, o al meu grup ens agradaria fer una proposta que fes possible el compliment d'aquesta moció, i la proposta seria que en la revista municipal Sant Cugat Avui hi hagués sempre un apartat de sensibilització d'ús cívic de la bicicleta. Moltes gràcies. I la segona seria, parlaré de multes, no és el primer cop que ho faig. Un ajuntament pot ser estricte i també pot ser amable. Qui els parla és una persona que potser ha tingut 3 despistaments en 15 anys o 20, per tant no sóc una persona d'aquelles multades, però algun cop per assistència a reunions o algun despistament, doncs he tingut algun problema, no? He tingut alguna zona blava que m'he excedit o alguna. I en aquest ajuntament me n'ha passat una, i en 2 ajuntaments m'ha passat també, i la resposta ha estat absolutament diferent. Els llegiré la resposta que vaig tindre l'altre dia en un ajuntament. Era conscient que no podia marxar d'una reunió i em van posar un avís que posava: el vostre vehicle estacionat en una plaça regulada en parquímetres ha ultrapassat el temps autoritzat en compliment de les nostres obligacions. Si aquest vehicle continua estacionat en el proper control que farà el vigilant d'aquesta zona, cursarem la corresponent proposta de sanció. Això és la segona vegada que em passa. A Sant Cugat directament vaig obtenir una sanció, a mi em va agradar, i penso que accions com aquestes, d'aquest estil, segurament tenen un impacte que genera més bon rotllo i alhora també alerten a ser més responsables. Potser hi ha un pèl menys de recaptació, no crec que sigui excessiu, però sí que és veritat que et crea una responsabilitat major i una confiança major. Moltes gràcies.
Gràcies, senyora Gorina. La senyora Ciudadi respondrà.
Senyora Gorina, posaré en consideració del Departament de Comunicació responsable de la revista la seva proposta, que ja d'entrada li dic que a mi em sembla bé. Gràcies.
El senyor Martorell respondrà a la segona qüestió.
No sé ben bé què dir-li. Si es comet una infracció, hi ha una denúncia i es té que sancionar. Jo el que espero és que se'n recordi de posar el tiquet blau la primera vegada.
Molt bé, doncs moltes gràcies. En tot cas, dir-li que si hi ha un excés de temps, pagant una quantitat en la màquina es pot evitar la multa.
Dic, no és un problema de diners. Jo penso que és un problema, un altre tema em va passar amb un altre, i dic, sóc una persona que poden mirar el meu historial de multes i és ínfim. Jo crec que són les 3 úniques en mi vida, i per no poder sortir d'una reunió allò que no pots, i m'ha agradat trobar-me en una situació amable i no en una desamable. Vull dir, no és una qüestió de diners, no? És un problema d'amabilitat, no? De dir, sabem que vostè és la primera vegada que ho ha fet, però...
D'acord, gràcies, senyor Villasenyor, té la paraula.
Jo no parlaré multa, perquè si no, si viu amb el pressupost m'emprenyarà el senyor Joli. I no, ara seriosament, són dues preguntes. Fa un parell de setmanes, no sé si va ser el dissabte passat, vam anar a les Planes tots plegats i vam... Bueno, vam fer una inauguració formal de diferents aspectes. Posterior hi vam anar juntament amb el senyor Boix i amb alguns veïns a visitar algun estat d'obres d'algun carrer, i vam veure com en algun carrer que vostès coneixen hi ha una discontinuïtat de la vorera. La pregunta és si tenen previst intentar solucionar aquest aspecte, la discontinuïtat de la vorera de Doctor Modrego i alguns altres. i tampoc no cal allò molt ara, vull dir, ens agradaria aviam si tenen algun pla, aviam com ho podem tirar endavant. L'altra pregunta és, saben que hi ha una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que diu que la competència en expropiació de zones verdes no és de l'AMD de Vall d'Oreig, sinó que és de Sant Cugat. Els anuncio que demà o quan sigui entrarem un seguit de preguntes, però els hi volia fer dues o tres de concepte genèric, no les que els hi entrarem. Què pensem fer fins a partir d'ara? Quins recursos han parat l'Ajuntament de Sant Cugat en temes jurídics destinat a la confrontació jurídica amb l'entitat metropolitana de Sant Cugat? I quants recursos més hi han previstos o estan? Gràcies.
Sí, és la senyora Conesa que respondrà.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, en relació a les planes, senyor Villasenyor, partim d'una situació complexa, que és d'una, diguéssim, d'un barri que va néixer sense un emparament jurídic i, per tant, que venia de la il·legalitat, i, per tant, el que s'ha fet és legalitzar i, per tant, urbanitzar. El fet que el barri vingués d'aquesta il·legalitat vol dir que les cases es van posar on els veïns els va semblar, sense cap llicència i, per tant, sense una alineació del carrer i, per tant, sense haver fixat aquestes línies ni aquestes rasants. Nosaltres, des del pla de barris, hem intentat, a través d'un paviment continu, donar doncs, aquesta façana o fixar certament aquesta continuïtat lineal de les façanes, però hi ha casos en què és impossible i en què la intervenció que cal fer és tan cara, que a més és una intervenció que cal fer-la dins la finca privada, que sincerament no es justifica des de l'interès públic. Per tant, jo crec que hem avançat molt. No, ho hem anat a mirar, senyor Villasenyor, ho hem mirat i hem estat, rebrem el veí afectat que m'ha demanat hora, i estem a sobre, però jo també li dic, nosaltres tenim també uns límits i per tant crec que hem de poder respondre en general per tota la ciutadania, i per tant hem de justificar quan intervenim en una finca privada el per què hi intervenim. Per tant, no és tan senzill i en aquest sentit doncs seguim treballant. El tema de Vall d'Oreig, sí. En tenim coneixement, és una sentència efectivament que explicita que canvia un criteri, és a dir, que fins ara aquesta sentència, i miro el representant de l'entitat municipal descentralitzada, sí, canvia el criteri, la sentència ho diu expressament, sí, no sé si l'hem llegit, ens l'hem llegit, i diu que canvia el criteri, i per tant infereix un nou criteri, que és que el competent en el cas d'expropiacions és l'Ajuntament de Sant Cugat. Però ens preocupa a nosaltres una cosa, que és que també diu que és l'Ajuntament de Sant Cugat perquè l'entitat municipal descentralitzada no és ens territorial. No la considera com a ens territorial. I això ens preocupa. Jo els hi dic, això ens preocupa, perquè és el que diu la sentència. Nosaltres, evidentment, entenem doncs, que tenim una situació que hem de gestionar. Nosaltres tenim voluntat de resoldre les expropiacions a través de la modificació de pla general de les zones verdes i també els hi avanço que segurament posarem un recurs de cassació en interès de la llei per unificació de doctrina. Si es confirma que realment la unificació de doctrina diu que l'entitat territorial amb competència és l'Ajuntament de Sant Cugat, doncs se'ns obren diferents possibilitats que haurem d'avaluar. Gràcies.
Senyor Vázquez Odero, té la paraula.
Gracias. Quería aprovechar este momento para desear una feliz Navidad a todos los presentes. Gracias.
Moltíssimes gràcies igualment, senyor Vázquez Odero. Moltes gràcies. Senyor Massanés, té la paraula.
Bé, jo podria, la primera pregunta era preguntar exactament com funciona la gestió i la programació de les reunions als districtes, siguin consells de districtes o siguin grups de treballs. Dic això perquè per dos temes que ha passat ara fa pocs dies. El primer és el passat dia 1 de desembre es va anul·lar el Consell de Districte de les Planes sense comunicar-ho ni als regidors ni als veïns. A dia d'avui no hem rebut encara cap notificació ni la nova data. Més proper, aquest mateix divendres passat, se'ns comunica, aquest cop sí, que per problemes d'agenda se suspèn el Consell de Districte de Mirassol i tampoc es proposa una nova data. Tot això no és el primer cop que passa, i sincerament trobar-se a les 8 de la nit a dalt de les planes i tindre que tornar cap a casa perquè ha vingut avisat no és una cosa gaire agradable. I més quan aquestes dates estan programades amb molta, jo diria que moltíssima antelació. Per tant, demanem a l'equip de govern que respecti els regidors, associacions i veïns que hi assisteixen. Si vostès tenen problemes d'agenda, nosaltres també, el nostre temps també és important. I almenys demanaria que diguessin la delicadesa de comunicar-ho amb temps. La segona pregunta, o la segona qüestió, és fer-los memòria que el ple del setembre de l'any 2009, de l'any anterior, vàrem aprovar una moció institucional perquè Sant Cugat del Vallès tingués un reglament del Consell de Seguretat i Convivència Ciutadana, moció que va presentar Iniciativa. El juliol del 2010, 100 mesos després, després de 9 mesos, es va aprovar definitivament el reglament. La manca de voluntat per acceptar unes al·legacions justes i lògiques d'Iniciativa, Esquerra i el govern de l'MD, per un costat, i l'absència del regidor responsable de seguretat en un ple per motius justificats, o la negativa de l'equip de govern de portar-lo al següent ple, encara es van fer perdre un temps preciós. Ara, després de 15 mesos, ho dic bé, 15 mesos, tampoc tenim cap notícia de quan es constituirà el Consell per començar a treballar. La pregunta és molt clara. Realment vostès hi creuen? Tenen voluntat de tirar-ho endavant, aquesta eina de participació? La realitat és tossuda, la realitat és la que és. I les dades diuen clarament que no. Per a nosaltres ens agradaria equivocar-nos. Els hi demanem, millor dit, després de 15 mesos tenim tot el dret d'exigir una data concreta per a la constitució d'un òrgan tan important per a la ciutat com és el Consell de Seguretat. Moltes gràcies.
Així és, la primera qüestió li respondrà la senyora Subirà.
Sí, senyor Massanés, en primer lloc, accepti, sisplau, les meves disculpes. És la primera notícia que en tinc que no se'ls va comunicar aquesta anul·lació. No m'havia arribat per cap altra via, ni tampoc per la seva, però per cap altre membre del Consell. En el moment en què vam comunicar que no es podia celebrar, sí que vaig veure que des de premsa havien comunicat l'anul·lació i, sincerament, vaig donar per fet que de la mateixa manera que es comunicava a la ciutadania doncs també s'havia fet en els membres del Consell de Districte. L'única explicació que hi puc trobar és que la persona que fins ara s'ocupava d'aquest tema es va jubilar fa poc i potser la nova doncs no coneix la dinàmica, però vaja, pot estar segur que averiguarem quin va ser el problema perquè no torni a passar. Pel que fa al fet que s'anul·lés, vostè té raó, estan programats amb molt de temps d'antelació i per tant pot ser que amb el temps sorgeixi algun problema d'agenda, sempre procurem comunicar-ho amb prou temps i lamento que en aquest cas doncs no fos així. Gràcies.
Gràcies. Senyor Martorell, té la paraula.
Respecte al Consell de Districte de Mirassol, tres quarts del mateix, va ser una qüestió sobrevinguda meva i que la vicepresidenta no em podia substituir, per tant vaig decidir comunicar que la placéssim, no que la suprimissin. I respecte a la data del Consell de Prevenció i Seguretat, sí, el 27 de gener està convocat. Per cert, tornem a insistir en que ens donin els noms de molts dels representants que encara no en tenim.
Moltes gràcies, senyor Massanés.
Bé, entenc que ja tenim data, que és el 27 de gener. Jo li agrairia que si hi ha algun representant de qualsevol entitat, associació, etcètera, etcètera, que té que assistir a aquest Consell de Seguretat, simplement si després de 2-3 notificacions no ve, ja vindrà la propera. El que no podem fer és després de 15 mesos d'estar aturant un Consell de Seguretat tan important a la ciutat com és aquest. Gràcies.
Moltes gràcies. No hi ha més punts a tractar, per tant s'aixeca la sessió. Gracias.